Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és divendres i avui ens despertem amb 4 graus a Artés, 2 graus a Organyà i 13 graus a Cambrils. Aquest matí tenim avisos per vent a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i l'Anoia, un vent que demà dissabte bufarà molt fort. I ens despertem l'endemà del concert per Palestina. Ha estat la gran sorpresa del concert que aquesta nit s'ha celebrat al Palau Sant Jordi i ha aparegut Rosalía.
Bona nit, Barcelona! Avui, especialment, és un honor pujar a aquest escenari.
La cantant de Sant Esteve, Sant Rovira, s'ha unit finalment a Morat, a Muixca, a Maia, a Lluís Llach o a Oques Grasses, que en aquest concert solidari on també s'han escoltat veus palestines. Doncs així tanquem aquesta setmana, que també encara parlarem de trens.
Rodalies es un servicio pésimo, pésimo. Y por tanto, ¿quién puede tener triunfalismo en relación con Rodalies?
El ministre admet que el servei és pèssim. Avui Rodalies segueix funcionant a mig gas. Recordem, pendents de si dilluns pot recuperar aquesta normalitat. I avui l'Agència Catalana de Notícies explica que la xarxa ferroviària de Catalunya hi ha fins a 155 punts amb limitació de velocitat per motius de seguretat. En total, 110 quilòmetres on se circula més lent del que es podria. I també pica baralla política, que té una nova derivada perquè el Partit Popular vol anar a la manifestació del 7 de febrer.
¿Podemos hacer autocrítica sobre la inversión?
Seguro.
Pero el mayor número de incidencias y el mayor número de desinversión se ha producido con el gobierno de Pedro Sánchez.
És un gest polític inesperat que el Partit Popular vulgui anar, en aquest cas, en aquesta concentració del 7 de febrer. Avui, a partir de les 9, entrevistarem a Juan Millán, senador del Partit Popular per Catalunya. Hi ha malestar entre les entitats usuaris que ja acusen el Partit Popular de ser un dels responsables de la desinversió. En temps d'àgora en parlarem amb ell. I també en temps d'àgora anirem al consolat del Pakistan a Barcelona, on en les últimes hores s'han vist llargues cues per regularitzar les persones que estan en una situació irregular a Catalunya. Una mesura que el Partit Popular volia denunciar també a la reunió dels populars europeus que avui comença a Zagreb, però la comissió ja s'hi ha posicionat. El que sentiu és el comissari de migració, Magnus Brunner, que avala la mesura impulsada per la Moncloa i entra, que diu, dins les competències que tenen els estats per abordar la immigració. I als Estats Units, Donald Trump ha tornat a parlar de l'Iran. Diu que hi ha i que hi haurà converses, però per si de cas recorda la flota desplegada de la zona. El president nord-americà ha parlat en la presentació del documental sobre la seva dona, Melanie Trump.
Together with like-minded leaders, we have a voice.
Són dues hores sobre la seva vida dins i fora de la Casa Blanca, i pels interessats, a partir d'avui la podreu trobar als cinemes de tot el món, també a casa nostra. Ho han dit ja, no?, que és divendres. Frederic Vincent, bon dia.
Sí, però s'ha de dir més.
S'ha de dir més, no?
S'ha de dir més.
Que dilluns serà febrer, eh?
Exacte, mira. Molt bon mes, eh?
Dolores tenia un novio i per Nadal li va regalar un pollastre, pollastre blanc i negre que tres pessetes li va costar. Un pollastre, pollastre blanc i negre, que tres pessetes li va costar. Dolores, agafes pollastre i el fot dins olla, peus per amunt. Diràs, diràs a sa teua sogra que si vol pollastre, que se'n compri un. Diràs, diràs a sa teua sogra que si vol pollastre, que se'n compri...
Coneixes aquesta cançó, no, Frederic?
No, és una no, cançó... no, m'agrada, m'agrada. Menorquina. M'agrada, m'agrada.
Que va versionar amb aquest ritme.
Molt bé, molt bé, m'agrada molt.
Mira, mira la sogra, ja veuràs, mira.
Li fot punyada, li esclates nas.
Ara, ara.
Mala truja, mala truja, malcriada. Tu me l'has feta i la pagaràs. Ai, mala truja, mala truja, malcriada. Tu me l'has feta i la pagaràs.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Ara són les 6 i 6. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Amb què ens despertem aquest matí?
Doncs ho deies ara mateix. 155 punts de la xarxa ferroviària catalana on hi ha limitacions temporals de velocitat. Són punts o trams on hi ha incidències o deficiències i que els maquinistes doncs, hi han de frenar la velocitat. Això explica molt a mesura els retards d'aquests dies. 155 punts, segons un document intern de DIF que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies.
I a Brussel·les?
Endureixen la política d'avisats per evitar l'entrada d'immigrants. Han presentat la nova estratègia migratòria comunitària i, entre d'altres coses, la proposta és, per exemple, vincular els visats amb la cooperació en els retorns, és a dir, que a l'hora d'acceptar o rebutjar un visat, un dels factors a valorar sigui la predisposició dels països d'origen a acceptar el retorn d'aquella persona.
Amb què han anat a dormir als Estats Units?
Amb els que en surten guanyadors de les batudes anti-immigració. El Financial Times ha calculat que diverses empreses dels Estats Units han guanyat més de 22.000 milions de dòlars l'últim any en els contractes que han fet amb les agències que estan capitalitzant aquesta repressió migratòria. Són les empreses que, per exemple, transporten els agents d'un estat a l'altre.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb un acord entre AstraZeneca, la farmacèutica, i la xinesa CSPC, també farmacèutica. Serà un pacte per fer medicaments experimentals per combatre l'obesitat, que recordem tenen un interès monumental després de l'èxit de l'Ozempic.
Avui és divendres 30 de gener i ens despertem amb 2 graus a Cercs, al Berguedà, 6 graus a Golmés, al Pla d'Urgell i 10 graus a Badalona. Avui un dia marcat pel vent a la meitat sud de Catalunya, vent fort. Avui amb sol gairebé tot arreu, hi ha alguns bancs de boira a la Catalunya central, restes de núvols a la Vall d'Aran, però la tendència és que faci sol a tot arreu, excepte a la tarda, que sí que arribarà novament un front que farà que s'ennuvoli a l'oest de Catalunya. Fins i tot de cara al vespre nit podem tenir algunes precipitacions, preferentment a la meitat oest, i amb neu que anirà baixant de 1.200 a 1.000 metres o fins i tot 800 metres durant la nit. Demà compta la ventada, serà molt forta a tota la meitat sud de Catalunya, també al Pirineu i al Prepirineu. La neu pot aparèixer al Pirineu i al Prepirineu també en cotes de 800 a 1.200 metres, la nevada més abundant a la cara nord, i diumenge el dia ja serà més tranquil.
Tot això avui que a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. I incorporarem també l'advocat Carles Munguillot per parlar de l'evolució del judici dels Pujol, que ja fa un temps que dura, després també d'una nova setmana de declaracions, i ahir vam tenir una declaració que és impactant. Ahir declarava el subdirector, l'antic subdirector del diari El Mundo, davant de l'Audiència Nacional, i una declaració que va portar una nova capa de complexitat en aquest judici, amb un testimoni que va revelar, bé, de fet no va revelar grans secrets d'estat, però sí que va certificar en seu judicial una mecànica de funcionament que coneixíem. I és que durant anys es va moure als marges del reglament una connexió directa i interessada entre les estructures policials, certa premsa i grups polítics. En parlarem a partir de 9:15. Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar-nos. El salari mínim interprofessional pujarà 37 euros, superarà els 1.200 euros.
El govern espanyol i els sindicats han pactat aquest increment sense el suport dels empresaris. Un dels punts que han provocat la plantada de la patronal és que en paral·lel es farà una reforma dels mecanismes de compensacions que ha justificat d'aquesta manera el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey.
Porque no es de recibo que quien trabaja en condiciones de peligrosidad, quien necesita una especial puntualidad, que necesita una especial atención, vea cómo esos complementos se absorben y compensan y quedan diluidos por la subida del salario mínimo interprofesional.
Les patronals qualifiquen la pujada de l'SMI de trampa i asseguren que provocarà l'asfíxia de moltes empreses.
I el govern interpreta com un aval al nou model de finançament el posicionament d'ahir als principals agents econòmics i empresarials catalans.
En un comunicat conjunt, la patronal va reconèixer la millora respecte del sistema vigent, però encara el veu insuficient. Junts discrepa de l'executiu.
Àlex Giral, Robert.
En el text, PIMEC, les cambres de comerç i el Cercle d'Economia, entre d'altres, sostenen que el model proposat és més just i transparent, però insten els partits a fer front comú a Madrid, perquè aquest sigui només el principi. Una postura que tant el govern com Junts fan seva. Alícia Romero, consellera d'Economia, i Antoni Castellà, vicepresident dels Juntaires.
Jo entenc que està demanant a totes les forces polítiques que treballin de manera plegada perquè aquest model es pugui aprovar.
El govern va anunciar que el seu acord de finançament comptava amb l'aval de les patronals d'aquest país. El govern es va mentir.
Mentre que pels de Puigdemont el plantejament coincideix amb la seva aposta per un concert econòmic, el govern celebra que Foment s'hi hagi subscrit i ho interpreta com una reculada de l'entitat. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Pedro Sánchez busca a contrarrellotge recuperar el suport de Junts per salvar l'augment de les pensions, donar vida als pressupostos i allargar la legislatura fins al 2027.
Tot això en una setmana en què el president espanyol ha fet gestos amb tots els aliats parlamentaris per superar el bloqueig de la legislatura.
Madrid, Àngels Lafuente.
El govern es desfà amb gestos amb els seus socis, el primer amb els republicans amb un model de finançament singular per a Catalunya. Amb el PNB, el traspàs de competències com la d'aeroports. A Bildu els promet prorrogar la prohibició de desnonar que va tombar el Congrés. I a Podem els ha contentat amb la regularització extraordinària de 500.000 de migrants, que aplana la delegació de competències en immigració a Catalunya, exigida per Junts, que manté trencades les relacions amb el PSOE. I Míriam Nogueras ho recordava a Ràdio Nacional d'Espanya.
Si alguien se piensa que por cumplir aquello que se nos debe nosotros vamos a cambiar nuestra posición, entonces es que no ha entendido nada de la posición de Junts.
Amb aquestes iniciatives, la Moncloa pretén aprovar els pressupostos per aquest any i allargar la legislatura fins al 2027. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I malestar entre les plataformes d'usuaris del transport públic per la presència del Partit Popular a la manifestació Sense Trens No Hi Ha Futur del 7 de febrer a l'estació de França de Barcelona.
En una piulada X, l'Associació per la Promoció del Transport Públic responsabilitza els populars d'anys de desinversió a Catalunya i els acusa d'instrumentalitzar la protesta. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, considera injust i surrealista que s'atribueixi la culpa de la situació actual a un govern de fa 15 o 20 anys.
Nosaltres estem a disposició de la societat catalana per ajudar i per remar a favor d'una solució per la crisi ferroviària de Rodalies. Per tant, participarem a les mobilitzacions i a totes les protestes que siguin necessàries, com ho hem vingut fent fins ara, per reclamar i per reivindicar solucions a aquesta crisi.
La manifestació està convocada el 7 de febrer a l'estació de França a Barcelona.
Quan la política es posa sempre a les concentracions, ja sabem com acaba la història. I el ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que el servei de Rodalies és pèssim i assegura que treballen per revertir la situació.
Ho ha dit al Senat, on ahir va comparèixer per la tragèdia ferroviària de Còrdoba i per l'accident de l'R4 a Gelida.
Puente ha negat falta de manteniment a l'alta velocitat i ha descarregat en els governs del PP la falta d'inversió històrica a Rodalies, que diu llastra el pla de millores del seu departament.
Triunfalismo, ninguno. Rodalies és un servicio pésimo. Lo que le digo es que estamos trabajando para corregir esa situación.
Responia Junts i Esquerra, que l'acusen d'un infrafinançament, diuen, intencionat.
Un desastre premeditado, una asfixia premeditada.
Es consecuencia directa de la infrafinanciación de Cataluña, del espolio económico al que estamos sometidos.
I s'han sumat a les peticions de dimissió del PP, però Puente respon que no ho farà perquè ha donat totes les explicacions. Des de Madrid, Dani Sáenz viaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els transportistes calculen que la crisi de mobilitat els està fent perdre pel cap baix 2 milions d'euros cada dia. Rafael de Ribot.
El president de l'Associació General de Transportistes de Catalunya, Carlos Solqui, explica que els problemes a Rodalies han incrementat el trànsit per carretera i que el tall a l'AP7 els obliga a fer més quilòmetres.
Hem d'estimar que per vehicle i endarreriment hora hi ha una pèrdua mitjana de 100 euros.
També els operadors logístics preveuen pèrdues importants. Hi ha un punt clau per al trànsit ferroviari de mercaderies, que és el túnel de Rubí, que s'ha tancat per una esquerda. Les operacions amb Europa d'ample internacional només es poden fer des de la terminal que hi ha a la Llagosta, al Vallès Oriental, i per la resta només funcionen algunes línies alternatives. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I al port de Tarragona?
Una quarantena de trens no han pogut ni entrar ni sortir dels molls aquesta última setmana, també per la crisi de Rodalies.
Tarragona, Manel Sastre.
La majoria, però, ja s'han anat recuperant després d'obrir-se la circulació de la línia de Riba-roja, que és la que més es fa servir per portar mercaderies cap al centre de la península. El cap de gestió ferroviària del port, José Luis Román, alerta, però, que encara queden pendents de sortir trens direcció nord.
Serien els contenidors, no, que van cap a frontera, perquè aquests, com que sí que circulen per les línies de Barcelona, la seva afecció ha estat molt important. De fet, nosaltres ara tenim a la terminal intermodal de la Boella, tenim dos trens de contenidors esperant sortida.
Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la ciutat andalusa de Huelva ha acollit una missa funeral per les 45 víctimes mortals de l'accident ferroviari d'Adamuz.
Sí, l'acte amb l'assistència de 4.000 persones el van presidir ahir els reis d'Espanya i van assistir la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, i el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, el bisbe de Huelva i familiar d'una de les víctimes van demanar durant la cerimònia que s'aclareixin les causes de l'accident.
Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que su sacrificio no sea olvidado y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro.
También somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad.
Passa que el Partit Popular crearà també una investigació sobre l'estat de la xarxa ferroviària al Senat. Una mesura que es desenvoluparà en paral·lel a la investigació judicial sobre les morts a l'accident d'Adamuz. I més de 16.000 persones van omplir ahir el Palau Sant Jordi en el concert Manifest per Palestina.
Una vintena d'artistes han donat suport al poble palestí amb l'aparició sorpresa de Rosalia.
Malgrat l'espectacular cartell musical, el protagonisme aquesta nit era per la denúncia, la que ha fet el Kayet, que recordava el so dels drons sobre casa seva.
Y acompaña el zumbido, grito de muchos niños llorando, o mujeres gritando, o gente pega en las puertas, o perros ladrando.
I tant l'organització com el públic han fet crides al boicot d'Israel.
Prou mentides i prou complicitats. Boicot a Israel.
I s'han pogut veure artistes sobre l'escenari que s'han significat políticament per primer cop, com Rosalia, que no ha volgut revelar la seva assistència fins l'últim moment, o Guillem Gisbert, que ha acompanyat Mushka, que ha fet la seva actuació en cadira de rodes arran d'una lesió. Més de 20 artistes han participat en un concert que a través de la cultura vol evitar que Palestina caigui en l'oblit. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I per primera vegada Israel dona per bona la xifra de 71.000 palestins morts durant l'ocupació de Gaza.
Sempre l'havia rebutjada perquè surt del recompte fet pel Ministeri de Salut de la Franja, controlat per Hamas.
La informació avançada per la premsa israeliana sorprèn, sobretot perquè fins ara l'exèrcit israelià sempre havia plantejat sospites al voltant de qualsevol informació o xifra que arribés des de la Franja i que no haguessin transmès ells. Cal recordar que en aquest recompte de 70.000 només s'inclouen els gazians morts directament per l'exèrcit israelià, és a dir, no inclou els morts per les malalties que s'han derivat de les condicions de vida provocades per la guerra, ni tampoc els gazians morts per desnutrició, que Hamas situa en 440, una xifra, aquesta sí, que Israel continua negant categòricament. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Lara García, Àlex Bosch i Joan Vilaplana. Bon dia.
Bon dia.
Són les 6 i 18. La Unió Europea ha inclòs a la seva llista d'organitzacions terroristes la Guàrdia Revolucionària de l'Iran. El cos militar d'elit del règim dels ayatolàs és el principal responsable de la repressió de les últimes manifestacions a l'Iran que ha provocat milers de morts.
Brussel·les ja va aprovar sancions econòmiques contra aquest cos, com ara congelar els seus actius en el territori de la Unió Europea. Ara, incloure'l en aquesta llista d'organitzacions terroristes suposa posar-los molta més pressió. Calla Calas, cap de la diplomàcia europea.
Això els posarà al mateix nivell que Estat Islàmic, Hamas, Hezbollah o Al-Qaeda. Els que actuen amb terror han de ser tractats com a terroristes. La repressió no pot quedar sense resposta.
La Unió Europea també ha emès sancions contra el ministre de l'Interior iranià i el fiscal general de l'Iran per la seva responsabilitat en la repressió de les manifestacions. Teheran ha respost a les noves sancions qualificant-les d'hostils i irresponsables i ha alertat que hi haurà conseqüències.
I Donald Trump fa un pas més per asfixiar l'economia cubana i ara amenaça amb aranzels als països que subministrin petroli a l'illa.
Sí, segons publica el diari Financial Times, ara mateix Cuba només té reserves per un màxim de 20 dies. Trump ha firmat una ordre executiva que contempla aranzels suplementaris als productes dels països que venguin o subministrin, directament o indirectament, petroli a l'Havana. El text presidencial argumenta aquestes sancions per l'amenaça extraordinària per la política exterior nord-americana que diu suposa Cuba. Tot i l'evidència, Donald Trump assegura que la seva intenció no és asfixiar l'illa caribenya.
Cuba és una nació fracassada i has de sentir llàstima per Cuba. I no, no estic intentant asfixiar-los, però sembla que simplement no podran sobreviure. Crec que Cuba no podrà sobreviure.
El govern cubà ha qualificat l'ordre executiva de Trump d'acte brutal d'agressió. El canceller Bruno Rodríguez ha dit a les xarxes socials que Trump vol sotmetre la població cubana a condicions de vida extremes.
I la primera dama dels Estats Units, Melanie Trump, ja té la seva pel·lícula.
Es tracta d'un documental de gairebé 2 hores al voltant de la seva vida dins i fora de la Casa Blanca. La cinta s'estrena avui als cinemes de tot el món i ja s'ha presentat en societat a la capital nord-americana.
A la Casa Blanca, algú ha decidit que la primera dama també ha de tenir la seva dosi d'autoestima i li han alimentat l'ego amb un documental que, de fet, és un publireportatge. L'autorretrat d'una model eslovena que als 35 anys es va casar amb un magnat de 59 anys. La preestrena de la pel·lícula s'ha fet al Trump Kennedy Center de Washington, per la catifa més grisa que vermella, i ha desfilat bona part de l'executiu dels Estats Units, alguna estrella de baixa volada i el matrimoni Trump.
My life.
La meva vida està increïblement ocupada i passen moltes coses i vull mostrar a la gent què suposa passar de ser una ciutadana privada a tornar a ser la primera dama.
La previsió és que la pel·lícula generi pèrdues milionàries a Amazon MGM Studios, però un tracte de favor per la companyia. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I les polítiques de Donald Trump contra persones migrants i transgèneres comencen a forçar desercions també als Estats Units. N'hem parlat amb 2 estudiants nord-americans de l'Autònoma. Sèrie Cernades.
Una dona transgènere de Maryland i un noi de la costa oest de pares d'origen coreà accedeixen a parlar si els conservem l'anonimat per por a represàlies. L'hostilitat oberta de Trump contra alguns dels col·lectius més vulnerables dels Estats Units els va portar a buscar-se la vida fora. La Mary, nom fictici, denuncia que l'agenda de Trump ha enverinat el país, que els Estats Units ja no són segurs per ella i no vol tornar-hi.
Ho he acceptat. El meu país ha desaparegut, ha mort. Ara tant hi fan les eleccions. Els Estats Units són una dictadura feixista i la gent ha de donar-se'n, sobreposar-se i assumir-ho. Com més triguin a fer-ho, pitjor.
El Tom, també nom fictici, no sap què farà, però va marxar tement que l'escalada antimigratòria aniria més. Els fets li han donat la raó, lamenta. Com a mostra, Minneapolis. Cèlia Cernades, pel matí de Catalunya Ràdio.
Estan a Catalunya, es presenten 16 denúncies al dia per ocupacions d'habitatges o temptatives d'ocupació.
En total, els Mossos d'Esquadra han registrat 11.172 denúncies entre l'1 de gener del 2024 i el 31 d'octubre del 2025. Tot i el volum global, només un 10% de les ocupacions afecten habitatges on hi viu algú. Això són aproximadament 1 miler de casos.
I el Departament de Salut, el Ministeri de Sanitat, investigadors i el Col·legi de Metges de Barcelona fan pinya en contra del Congrés Antivacunes que s'ha de fer el mes que ve a Ciutat Real.
Consideren molt greu que s'organitzin aquestes jornades i encara més després que el xarampió es torni a transmetre l'estat espanyol entre la població.
I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans. Estava perdut, aprenent a viure.
Ginesta de Tallers i 31 Fab són els grups amb més nominacions per votació popular als Premis en The Rock d'aquest any. Aquest any, per cert, també es crea un nou premi que atorgarà l'Ajuntament de Girona.
Com ho fas per aguantar mentre faig pessigolla?
Doncs perquè sóc molt bona.
Ja ho veus.
Al Foment de la Llengua i la Música, els guanyadors se sabran a la gala que es farà el 26 de març a Girona.
La segona.
M'encanta.
Prou.
Que et queixis del mal temps.
Ferran Palau actuarà avui a l'Auditori de Barcelona on presentarà el seu últim àlbum, Aniversari Feliç, que va publicar fa tot just una setmana quan feia 43 anys. El concert és a les 8 del vespre.
I la tercera.
Ja era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí.
Avui arriba al cinema Aida i Vuelta, un making of fictici de la famosa sèrie de televisió Aida. Està dirigida per Paco León, que ha aconseguit reunir el repartiment original gairebé al complet. La pel·lícula aborda temes com la incorrecció política, els límits de l'humor i el pes de la fama televisiva o el moviment MeToo.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
L'assemblea de socis del Barça ha de ratificar un acord milionari amb Dubai.
El Barça ja ha tancat aquest acord per construir-hi amb Marca Barça un complex residencial de luxe. Ho ha avançat el podcast de Catalunya Ràdio Barça Reservat.
Hi haurà una miniciutat a Dubai amb edificis, amb xalets, amb diferents tipus d'apartaments, amb zones comunitàries, amb piscines, amb jardins, tot això amb Marca Barça, amb els cuts, visible, que es veurà que és Ciutat Barça.
L'acord és de llarga durada, d'un gran volum econòmic. El Chelsea i el City també explotaran aquest model econòmic als països àrabs.
I l'Espanyol vol trencar la ratxa de 4 jornades sense guanyar.
Aquesta nit a l'Espanyol a la vés a partir de les 9, Manolo González, tècnic blanc i blau.
Clar, quan vam fer les 5 seguides, potser no ens donem compte ni nosaltres mateixos del mèrit que té. Amb tranquil·litat, analitzant les coses bones i dolentes que han tingut els partits, i així és com es fa el treball.
El porter del Girona, Livakovic, marxa al Dinamo de Zagreb. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet davant l'Olympiacos, 87-75, amb el retorn de Will Cliburn després d'un mes i mig de baixa. En joc ara mateix les semifinals de l'Open d'Austràlia de tenis. Des de 4:45 de la matinada, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. 6-4 el primer set per Alcaraz, el segon domina Zverev. 5-4 serveix Alcaraz per empatar. Quan acabi aquest partit, Djokovic contra Sinner per l'altra plaça de finalista.
Avui a partir de les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem a Marta Torner per parlar de la tornada d'Eufòria a 3CAT. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se. Joel Díaz.
Bon dia. Avui, si la perspectiva d'un dia més corrent a la rodeta del hàmster se us fa una mica difícil, us convido a fer com jo i motivar-vos amb el premi d'una pizza per sopar. Són moltíssimes les cases que els divendres mengen pizza per sopar, com una tradició no escrita que s'ha anat establint a moltes famílies i no té res de casual. Després de tota una setmana de feina, d'escometre tots els reptes logístics de la vida quotidiana i de mirar a sobre de mantenir una dieta mínimament saludable, té tot el sentit del món que els divendres al vespre diguem a la merda i ens fotem una pizza. Tant li fa si és congelada o de nevera o si la feu portar a casa des d'una pizzeria regentada per un napolità obsessionat amb el Maradona. Qualsevol pizza és bona per un divendres, perquè no és tant la pizza com el que simbolitza, que és aquest petit moment de rebel·lió contra la verdura, de marranada, de menjar amb les mans i d'una mica d'hedonisme en una vida marcada per les obligacions.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
A bon preu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són sobre les gestions diplomàtiques d'Emmanuel Macron.
Que s'ha reunit aquesta setmana amb els líders de Dinamarca i Groenlàndia i se l'ha tornat a veure amb les ja famosíssimes ulleres de sol. Aquelles ulleres tipus sí. Top Gun, aquelles ulleres de pilot. Se m'ha fet una irritació a l'ull dret, que ho té molt vermell.
Sí, bueno, però tu pots posar-te molts tipus d'ulleres de sol.
Sí, exacte. Aquelles... Jo crec que s'ha agradat, diguem-ne. Sí, sí. I per això repassem avui cantants que sempre van amb ulleres de sol. Per exemple, Bono, dels U2, que també és per un tema mèdic, perquè té glaucoma, ho va revelar fa uns anys, però sempre se'l veu amb alguna ullera de sol, algunes més fosques, algunes més claretes.
Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura.
Evidentment, Andrés Calamaro, que també pràcticament sempre va amb aquestes ulleres de sol, aquestes sí, fosques, fosques, i però també...
En aquest sembla que li agrada veure el sol, sí.
Sí. I també moltes vegades amb estil aviador, eh? Com les de Emmanuel Macron. Igual es parlen entre ells. L'altre que sempre va amb ulleres de sol és Anna Wintour, l'excap de redacció de Vogue, que, per cert, ell va saber que va estar a Galícia, va anar a visitar la seu d'Inditex i va inspirar la pel·lícula El diable vesteix de Prada, que començava amb aquesta cançó.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El salari mínim interprofessional pujarà 37 euros i superarà els 1.200 euros.
El govern espanyol i els sindicats han pactat aquest increment sense el suport dels empresaris. Joaquín Pérez Rey, secretari d'Estat de Treball, afegeix que...
Porque no es de recibo que quien trabaja en condiciones de peligrosidad, quien necesita una especial puntualidad, quien necesita una especial atención, vea cómo esos complementos se absorben y compensan y quedan diluidos por la subida del salario mínimo interprofesional.
Tot això mentre el govern interpreta com un aval el nou model de finançament, el posicionament d'ahir als principals agents econòmics i empresaris catalans.
Alicia Romero celebra que Foment hagi canviat la seva posició de rebuig.
És un pas endavant i és una oportunitat, potser no històrica, però és una oportunitat molt vàlida. Posem-nos d'acord i si hi ha marge per fer algunes millores, doncs fem-les.
És una bona notícia que Foment hagi rectificat la seva posició i ara s'incorpori al consens.
Junts per Catalunya en fa una lectura diferent i entén que les patronals catalanes demanen que es batalli pel concert econòmic.
I malestar entre les plataformes d'usuaris del transport públic per la presència del Partit Popular a la manifestació del 7 de febrer.
L'Associació per la Promoció del Transport Públic responsabilitza els populars d'anys de desinversió a Catalunya i els acusa d'instrumentalitzar la protesta. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, respon.
Participarem a les mobilitzacions i a totes les protestes que siguin necessàries, com ho hem vingut fent fins ara, per reclamar i per reivindicar solucions a aquesta crisi.
Per reclamar i reivindicar que durant els anys que van governar doncs no es va invertir. Avui en parlem a l'Àgora, amb Juan Millán, també senador del Partit Popular per Catalunya, després de la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, a la Cambra Alta.
Lo que le digo es que estamos trabajando para corregir esa situación. Y le digo que es profundamente injusto que ustedes pongan en el mismo saco a los gobiernos del Partido Socialista y a los gobiernos del Partido Popular.
I la crònica internacional d'aquest matí sona així.
És Rosalía, estrella sorpresa al concert manifest al Palau Sant Jordi, que hi va congregar més de 16.000 persones en suport de Palestina. Sobre el terreny, Israel ha admès per primer cop que 71.000 palestins han mort durant l'ocupació de la franja.
I la Unió Europea ha inclòs a la seva llista d'organitzacions terroristes la Guàrdia Revolucionària de l'Iran.
Incloure-la en aquesta llista suposa molta més pressió sobre aquest cos d'elit del règim dels ayatolàs. Kaya Kallas és la cap de la diplomàcia europea.
This will put them on the same footing.
Això els posarà al mateix nivell que Estat Islàmic, Hamas, Hezbollah o Al-Qaeda. Els que actuen amb terror han de ser tractats com a terroristes. La repressió no pot quedar sense resposta.
La primera dama dels Estats Units, Melania Trump, ja té la seva pel·lícula.
Un documental de gairebé dues hores sobre la seva vida a la Casa Blanca s'estrena avui als cinemes d'arreu del món.
Passa que Minneapolis, en aquest cas, encapçala aquest divendres una convocatòria d'una aturada nacional. Estats Units, per tant, surt als carrers per plantar cara a la caceria, a la cacera, perdoneu, d'immigrants de Donald Trump. I a Catalunya es presenten 16 denúncies al dia per ocupacions d'habitatges o temptatives d'ocupació.
En total, els Mossos d'Esquadra han registrat 11.172 denúncies entre l'1 de gener del 2024 i el 31 d'octubre del 2025.
Repassem ara les portades de la premsa, avui ben variades, Marc Jurado.
Sí, comencem, Ricard, pel diari Ara. Puente admet que el servei que dona Rodalies és pèssim. La dreta i els independentistes li demanen la dimissió. El periòdico, els Mossos controlen amb una nova app 4.500 reincidents i La Vanguardia i els empresaris avalen el finançament com a punt de partida. A Madrid, El País obre l'edició amb el funeral per les víctimes de l'accident de trens a Còrdoba. Només la veritat ajudarà a curar aquesta ferida que mai es tancarà, va dir la filla d'una de les persones que hi van morir. El diari també hi dedica la gran foto de portada, tal com fa El Mundo, on veiem els Reis d'Espanya donant consol als familiars. Altres temes de portada, precisament El Mundo, diuen la immigració pren Fraga, on un 25% de la població és estrangera. Sense ells, la feina del camp no surt. A l'Ara, cues per aconseguir papers per optar a la regularització, la foto que l'acompanya del consulat del Pakistan a Barcelona. I, evidentment, Rosalía, també protagonista de bona part de les portades. Entre d'altres, llegim el periòdico Rosalía, estrella sorpresa al concert per Palestina del Sant Jordi, La Vanguardia, Rosalía i romp el concert per Palestina.
Avui a la riba, a l'Alt Camp, es desperten amb vent molt fort i 11 graus de temperatura. Al migdia arribaran els 15 i a Tuixent, a l'Alt Urgell, tenen 0 graus i una màxima prevista de 6. Avui tindrem un matí assolellat i ventós a l'espera d'una nova borrasca que arribarà a última hora. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, a la tarda s'ennuvolarà i al vespre arribarà una mica de pluja a la meitat oest de Catalunya.
També una nevada al Pirineu que podria allargar-se de cara a dissabte amb cotes entre 1.000 i 1.200 metres, una mica per sota en algun moment. Serà especialment abundant a la Vall d'Aran i a l'Alt Pirineu. I la resta, demà dissabte, farà sol, però compta amb el vent, que serà molt fort a bona part de Catalunya, diumenge ja amb un dia més tranquil.
I a poques hores després del concert per Palestina d'ahir a Barcelona, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Del concert per Palestina celebrat ahir de nit, va sobtar-me la intervenció de l'entrenador Pep Guardiola. Considero molt important que els esportistes, per la seva capacitat d'impacte global, puguin participar en un acte polític com qualsevol altre ciutadà. I considero fantàstic que Guardiola es posicioni a favor dels palestins a cara oberta i amb el mocador al coll. No obstant això, m'ha impactat el discurs de l'ídol del Barça, on va declarar que sempre s'ha d'estar al costat dels febles i contra els poderosos. Ho dic perquè el mateix Guardiola, durant molts anys, va dedicar-se a blanquejar un règim tan sensible en aquest aspecte com és Qatar. I també perquè ell, en l'actualitat, entrena un club de futbol que és propietat d'un tal Sheikh Mansour, un dels oligarques més rics del món i membre de la família real d'Abu Dhabi. Vaja, que si vol anar contra els poderosos, que comenci per casa seva. Can't buy me love.
I amb què despertes avui, Xavi Canalías? Bon dia.
Bon dia, avui amb la música de Beatles i Can't Buy My Love. I és que tal dia com avui, un 30 de gener, però de l'any 1969, els Beatles van fer el famós concert al terrat de l'Apple Corps, l'estudi d'enregistrament del quartet de Liverpool. Va ser l'últim concert en viu de la banda. De fet, no va arribar ni a concert, més aviat una actuació improvisada, no hi va haver públic, excepte alguns treballadors de les oficines. Va durar 40 minuts, fins que les queixes dels veïns de la zona van portar la policia a posar fi al directe. El concert és recordat com una revolució a la música.
I què ha passat avui als matiners de Catalunya Ràdio?
Ui, a veure, no sabem qui de l'equip està esmorzant abans d'entrar en directe. El cas és que quan parlem d'esmorzar de Forquilla, passen coses com aquesta. Vedella amb bolets ara mateix.
Jo me la menjaria.
Jo també, sempre tinc ganes de menjar. Pèsols amb sèpia.
Aquesta no me l'esperàvem.
No.
Oh. No ha sigut.
Això no hi ha espantat, dic. No
ho puc
creure.
L'Anna.
Això és la teva maquineta de pintes.
Bones notícies.
Deixa clar que és la màquina, eh? Encara ens faran fora.
Això és la ràdio.
Encara ens faran fora.
El concepte de deixa clar que és la màquina m'encanta. Diguem que tinc jo un ordinador en directe, ho puc anar tirant efectes, Marta?
Sí, ens encantem.
I tot això quan són festes a on? Quan són festes a on, Canalías?
Avui engega la festa major d'hivern a Cabassers, al Priorat, en honor a Sant Blai. A 7:45 del vespre, pregó de festa major. A les 11, correfoc. I a les 12, alerta, concert de Banda Cool i DJ Juanza.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs un vídeo que ha penjat Pau Vallvé a Instagram en què carrega fort contra la Ludwig Band.
La Ludwig Band roba. M'ho he pensat molt de si dir-ho o no dir-ho, perquè jo era molt fan, era una gent que sempre havia pensat que era una bona penya, però estic flipant i he decidit que fins aquí. Us explico. Fa mig any o així, va trucar el Quim Carandell.
Heu d'aguantar fins al final, perquè després hi ha un gir de guió i al final del vídeo Pau Vallvé anuncia col·laboració amb la banda. El tema sortirà dilluns vinent.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa d'Irene González Pijuan, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Al març del 2025, el col·lectiu va ocupar una oficina d'Endesa per reclamar el compliment de l'acord entre la companyia i la Generalitat per instal·lar comptadors socials a famílies vulnerables. L'acció va acabar amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra i ara el col·lectiu ha estat multat amb 250 euros en el marc de la llei Mordassa per concentració no comunicada. Tot i que la quantitat econòmica és baixa, l'entitat critica la sanció.
És indignant que, com a col·lectiu, no se'ns deixi una altra solució que venir de manera pacífica a demanar aquesta reunió per desbloquejar un incompliment de la mateixa Generalitat i d'Endesa que ja dura 4 anys, i que la resposta sigui que sigui el col·lectiu amb una multa.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Els matins del cap de setmana, el suplement,
avui amb el Ferran Palau.
Aquest que no plogui tan fort, el vas parir pensant en dies com aquests?
Havia passat lo de la Dana, a València.
Que no plogui tan fort ens va de meravella per saludar la subdirectora de Protecció Civil.
Bon dia.
Situació a hores d'ara, tenint en compte carreteres, la xarxa ferroviària, que continua sent un desastre, i aquest episodi de neu en cotes baixes.
Doncs molt complicada, com estàs veient, eh?
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Fins la una del migdia o fins que faci falta, perquè aquest programa sabem que comença a les 6 del matí, però mai sabem quan acaba.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els resultats de les tecnològiques fan tremolar Wall Street i Microsoft es va desplomar prop d'un 10% després de publicar els comptes que mostren que les inversions que la companyia ha fet en intel·ligència artificial no donen rendiment. Això ha generat molts dubtes als inversors sobre aquesta tecnologia i han optat per vendre accions. El preu del petroli s'ha disparat per les tensions entre els Estats Units i l'Iran, cosa que afegeix encara més tensió al mercat. Tot plegat s'ha traslladat a les borses europees, l'IBEX va retallar i un 0,10% i avui obrirà des dels 17.500 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Un any més torna al Festival Internacional de Màgia de Badalona. Fins a l'1 de març, Badalona es converteix en l'epicentre de la màgia amb una programació pensada per a tots els públics que reuneix grans figures de la prestidigitació i noves promeses de l'escena internacional. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Després de l'èxit de la primera temporada, torna a dau al sec Una cançó llunyana, una adaptació de Daniel Anglès amb Edu Lloberes. Un espectacle en què l'escriptura es converteix en l'única manera de posar paraules als sentiments, d'afrontar la pèrdua i de descobrir què queda encara viu dins d'un mateix. Del 3 al 15 de febrer. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Una actualitat amb marcat caràcter econòmic. Aquest matí comencem pel salari mínim interprofessional, que pujarà 37 euros i superarà els 1.200. El govern espanyol i els sindicats han pactat aquest increment sense el suport dels empresaris.
Un dels punts que han provocat la plantada de la patronal és que en paral·lel es farà una reforma que prohibirà que aquest increment absorbeixi plusos. Ho ha justificat el secretari d'Estat de Treball, Joaquim Reyes Pérez Rey.
Porque no es de recibo que quien trabaja en condiciones de peligrosidad, quien necesita una especial puntualidad, quien necesita una especial atención, vea cómo esos complementos se absorben y compensan y quedan diluidos por la subida del salario mínimo interprofesional.
Les patronals qualifiquen la pujada de l'SMI de trampa i asseguren que provocarà l'asfíxia de moltes empreses.
Aquí el govern interpreta com un aval al nou model de finançament el posicionament ahir dels principals agents econòmics i empresarials catalans.
En un comunicat conjunt, diverses patronals i lobbies econòmics han firmat un manifest on apunten que és insuficient, però el veuen com un bon punt de partida i animen els partits a negociar per millorar-lo. El document l'ha firmat també Foment, que s'havia mostrat radicalment en contra de la proposta. Sentim la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el vicepresident de Junts, Antoni Castellà.
Jo entenc que està demanant a totes les forces polítiques que treballin de manera plegada perquè aquest model es pugui aprovar.
El govern va anunciar que el seu acord de finançament comptava amb l'aval de les patronals d'aquest país. El govern es va mentir.
Malestar entre les plataformes d'usuaris del transport públic per la presència del Partit Popular a la manifestació Sense trens no hi ha futur del 7 de febrer a l'estació de França de Barcelona.
L'Associació per la Promoció del Transport Públic responsabilitza els populars d'anys de desinversió a Catalunya i els acusa d'instrumentalitzar la protesta. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, considera injust i surrealista que s'atribueixin la culpa de la situació actual a un govern de fa 15 o 20 anys.
Mentrestant, el ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que el servei de Rodalies és pèssim.
I assegura que estan treballant per revertir la situació. Ho va dir el Senat, on va comparèixer per la tragèdia ferroviària de Córdoba i per l'accident de l'R4 Gelida.
Triunfalismo, ninguno. Rodalies es un servicio pésimo, pésimo. Y por tanto, ¿quién puede tener triunfalismo en relación con Rodalies? Lo que le digo es que estamos trabajando para corregir esa situación. Y le digo que es profundamente injusto que ustedes pongan en el mismo saco a los gobiernos del Partido Socialista y a los gobiernos del Partido Popular.
Puente ha admès també que les obres del talús de l'AP7 són molt complexes i es podrien allargar més enllà del 9 de febrer, la data que havia fixat el Ministeri en un principi.
I notícia destacada també de les últimes hores, més de 16.000 persones han omplert el Palau Sant Jordi en el concert Manifest per Palestina.
Una vintena d'artistes han donat suport al poble palestí amb l'aparició sorpresa de Rosalía. També hi han participat Batgui, El Morat, Oques Grasses, Muixca, Lluís Llach o Amaya, entre molts altres. També hi han intervingut l'actor Eduard Fernández o l'entrenador Pep Guardiola, que ha cridat a la solidaritat amb el poble palestí.
Penso que els hem deixat sols, abandonats. Sempre penso que deu dient, on esteu? Veniu a ajudar-nos. I fins ara, encara ara, no ho hem fet. Hem de senzillament no mirar cap a un altre costat i implicar-nos.
Tots els beneficis serviran per reconstruir projectes i espais culturals de Gaza i Cisjordània.
I una altra acció de suport a la causa palestina, la llibreria Finestres de Barcelona obrirà un nou local dedicat a Palestina al barri de Gràcia el mes de maig.
Es tracta d'una llibreria especialitzada que oferirà una àmplia selecció bibliogràfica i una programació d'activitats per retre homenatge a la cultura del poble palestí i acostar-la també al públic català. Olivia Watson, responsable de la llibreria Finestres Palestina, n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
És un projecte que té lloc en el context d'un genocidi a Gaza que ha costat la vida amb més de 70.000 palestins i mentre s'intensifica l'annexió de Cisjordània. Dona suport a la cultura d'aquesta manera, pretenen mostrar suport a la causa palestina, informar i educar i generar xarxes i comunitats que se solidaritzen amb el poble palestí.
Tot això mentre la Unió Europea ha inclòs a la seva llista d'organitzacions terroristes la Guàrdia Revolucionària de l'Iran.
Brussel·les ja havia aprovat sancions econòmiques contra aquest cos, principal responsable de la repressió de les últimes manifestacions, com ara congelar els seus actius en territori europeu. Ara l'inclou també en aquesta llista i suposa més pressió a una Unió Europea que també ha més sancions contra el ministre d'Interior iranià i el fiscal general de l'Iran. Teheran ha respost avisant que hi haurà conseqüències.
Més notícies. Dos esquiadors morts per una allau al Pirineu d'Osca.
Els fets van passar mentre les dues víctimes esquiaven fora pistes amb dues persones més en una zona pròxima a l'estació de Sarlé. Una allau va atrapar dos dels joves. Els equips d'emergència no van poder fer res per salvar-los la vida. Un d'ells i l'altre van poder rescatar en vida i el van traslladar en helicòpter a l'Hospital Miquel Servet de Saragossa. Tot i això, el noi de 25 anys ha mort aquesta matinada al centre hospitalari. Aquesta temporada d'hivern han mort 7 persones per allaus al Pirineu d'Osca.
Arran dels últims temporals hi ha diversos municipis que han tingut problemes amb el subministrament d'aigua. En altres casos, les dificultats venen d'abans.
Per exemple, Conesa, a la Conca de Barberà, allà fa 20 anys que els veïns no poden beure aigua de l'aixeta a causa de la presència de nitrats. Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem de com s'ho fan i també de si aquest dèficit en el subministrament té solució.
El Tribunal Suprem avala el dret a l'eutanàsia d'una jove catalana de 24 anys afectada per una paraplègia. El cas fa més d'un any que és als tribunals perquè el seu pare, avalat per l'entitat ultracatòlica Advocats Cristians, demana que no s'apliqui l'eutanàsia a la seva filla.
El tribunal ha ratificat la sentència que ja va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que avalava el dret de la noia a morir dignament. Tot i això, el pare ja ha anunciat un recurs al Constitucional i diu que, si cal, anirà al Tribunal d'Estrasburg. Cristina Vallès, de la l'Associació Dret a Morir Dignament confia que, malgrat tot, el pare no se'n sortirà.
És que quan vagin al Tribunal Europeu també els hi diran que la Noelia tenia tot el dret, o sigui, i que la Comissió de Garantia i Avaluació ho ha fet bé. O sigui que l'únic que està fent és endarrerir un cas. Per què? Per qüestions ideològiques. No perquè es preocupin de la Noelia, perquè la Noelia en aquest moment viu sedada.
La jove que té aprovada l'eutanàsia des de fa un any i mig pateix un trastorn mental des de l'adolescència i s'ha intentat suïcidar diversos cops.
I els Mossos d'Esquadra continuen buscant el propietari de la casa que dimecres es va esfondrar a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell. L'home va desaparèixer el mateix dimecres al matí, però es descarta que sigui sota la runa i la família ja ha presentat denúncia.
L'edifici es va ensorrar dimecres a la matinada quan hi havia quatre persones dins. Dues van quedar atrapades però se les va poder rescatar en vida. Ara han començat els treballs per enderrocar manualment l'edifici afectat i es valorarà si els 12 veïns que es van haver de desallotjar poden tornar a casa. Dolors Pasqual és l'alcaldessa de Vilanova de Bellpuig.
Mirarem les cases veïnes, sobretot una que és veïna directa, i si les cases estan bé, ja s'ha acabat l'enderroc, doncs, si les cases estan bé, doncs ja podran accedir.
Dels 12 desallotjats, 3 van requerir assistència de serveis socials.
Ara cultura. Déu meu, quin canvi que hem fet. El teu rup sembla utietes amb aquest cap de bolet. Fareu mal. Per tu
més de 10 copes i aquí em veus a eixo dret. No em deixis que menteixin, a la poli no hi fa fred.
Ginestar, The Tigers i 31 Fam són els grups amb més nominacions per votació popular als Premis Enderroc d'aquest any, Marta Viana.
En tenen 5 cadascun, els guanyadors es faran públics a la gala del dia 26 de març a Girona. Aquest any es vol trencar amb la tradició, amb la tradicional cerimònia d'entrega de guardons. Sentim el director Lluís Gendrau.
Ens sembla que també el model de gala és antic, fa molts anys que estem fent gales, i per tant el que volem és apropar els Premis Enderroc més a una festa, més a un festival, que no a una gala d'entrega de premis.
A la gala hi actuaran Joan Dausà, Maria Jaume o Lacs Ambusto, i com a novetat enguany es crearà un nou premi que atorgarà l'Ajuntament de Girona. Serà el Premi Enderroc al foment de la llengua i la música.
I tenim música nova.
Estava tan tranquil·la i ella volia ballar-me. Estava tan tranquil·la i ella volia besar-me.
Així sona el nou disc de Naina, cantant valenciana de només 19 anys, que s'està consolidant com una de les veus emergents més destacades del panorama musical valencià. L'àlbum es diu Vives o Mortes i hi ha col·laboracions amb grups com La Fúmiga, aquesta que sentim, amb Figaflaues o Ginestà, amb la cançó El meu país, que és un himne dedicat a Catalunya i al País Valencià.
Ara literatura. Perquè l'escriptor Salman Rushdie publica en castellà La penúltima hora, un recull de 5 relats que exploren la mort, la bellesa i la incomunicació. Rushdie torna a la ficció després de l'atemptat terrorista que gairebé li costa la vida ara fa 4 anys.
L'autor angloamericà amenaçat de mort des de fa dècades pels radicals islamistes arran de la publicació de la novel·la Els versos satànics ha alertat sobre la fragilitat del llenguatge en societats cada cop més polaritzades i diu que vivim en una època fosca.
It's a dark moment. És un moment fosc. Quan era jove, als anys 60 i 70, hi havia més esperança. És molt trist veure com la roda gira enrere, però si les coses canvien per mal, també poden canviar per bé. És la mena d'optimisme que crec que hem de tenir enmig de la foscor del present.
Rushdie, de 79 anys, feia més de 3 dècades que no publicava ficció breu.
I els esports, Robert Prat.
El Barça, que tanca un acord amb Dubai, amb la marca Barça, per desenvolupar un complex residencial de luxe, l'ha de ratificar l'assemblea de socis, segons ha avançat el podcast de Catalunya Ràdio Barça Reservat. Avui a les 9 espanyoles a l'Alavés, els banquiblaus acumulen 4 jornades sense guanyar. S'està jugant ara les semifinals de l'Open d'Austràlia de tenis. Alcaraz guanya els dos primers sets contra Zverev, 6-4, 7-6, d'aquest Open d'Austràlia. Djokovic, Sinner, quan acabi aquest partit, i derrota del Barça a l'Euroliga de bàsquet davant Olympiacos, 87-75.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
No és un futbolista qualsevol, és un bon jugador i sobretot un bon esportista. I quina és la diferència, vos preguntareu? Doncs que per molt bo que sigues en lo teu, també sàpigues transmetre els valors de l'esport. Borja Iglesias del Panda juga amb compromís pel seu equip, se pinta les ungles i diu bossa demà si li avellix, condemna el genocidi a Palestina i sempre des del respecte fa i diu lo que creu. I per això rep insults en quasi cada camp de futbol que xafa. Però esta setmana tenim coses a celebrar. En la graderia de Balaïdos, un xiquet amb les ungles pintades, per cert, agarra una cartolina plena de cors, la samarreta del Celta dibuixada i un panda. No demana cap autògraf ni regal, però s'atreveix a donar-li un consell al seu ídol. Borja, estem amb tu, no els facis cas. Mos consta que el panda està buscant-lo per agrair-li el gest. Tant de bon els camps de futbol, més pandes i menys intolerants.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
És possible un dia de partit.
Nicolás de la Vinya Mal per l'àlbum de les grans accions.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 8, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua, Estrella Damm i CaixaBank.
Bon dia, i ara a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 0 graus a Montesquiu, 4 a Massoteres a la Segarra i 14 graus a Tortosa. Aquí un vent molt fort. Precisament el vent fort serà el plat fort del dia d'avui, sobretot a la meitat sud de Catalunya i també en algunes zones de muntanya, amb sol aquest matí, amb el permís d'alguna boira i restes de núvols a la Vall d'Aran que aniran marxant, i a la tarda sí que el cel quedarà més tapat, arribarà un front i hi haurà precipitacions a última hora del dia, sobretot també al centre i oest de Catalunya. Cota neu 1.200, baixant cap a 1.000 metres d'altura. Demà podria continuar la nevada al Pirineu, però el més important de demà serà la ventada forta que bufarà a bona part del país. Diumenge, en canvi, el temps serà més tranquil.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 9:15 parlarem de la regularització de persones migrants aprovada pel govern espanyol. Ho farem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, i anirem al consolat del Pakistan a Barcelona, on ja hi ha cues per demanar papers.
A partir de 9:00 entrevistarem el senador del PP per Catalunya, Juan Milián, i parlarem del paper de la policia patriòtica en el cas Pujol amb l'advocat Carles Monguilot.
A 9:15 ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Elisenda Pineda, Àngel Llàcer i Glòria del Toro. Avui ens preguntem si viatjar amb amics és una bona idea.
I a 11:00, entrevista amb Marta Torné, que torna a ser una de les cares d'Eufòria a 3CAT.
Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents vam parlar de futbol després de la frenètica jornada de Champions de dimecres, tot i que hi va haver oients que volien seguir parlant de Rodalies.
Oh, ja està tot solucionant, no? Rodalies funciona com un rellotge, no n'hi ha cap incidència a cap lloc, els usuaris arribem al treball per una sonrisa d'oreja a oreja.
A veure,
no?
Vostè claro. Deu ser, entenc que deu ser...
Marta de Sant Celoni, sí. Ai, què creus que sea?
Marta de Sant Celoni. De l'R2 Nord.
Oh, ja... coses més importants que parlar, no?
Però és que n'hem parlat. Avui, Marta, al matí de Catalunya Ràdio, hem parlat de moltes qüestions més enllà
sí,
del futbol.
Ja, claro, sí.
I fa molts
sí,
dies
sí,
que parlem
sí,
de trens.
Claro, sí. Ja, no m'escolta. Que ens quedem tirats dintre d'un túnel de la R no sé què, que vindrà la mal a sacar-nos.
No, la primera, es diu la minimal i segons. No faci demagògies, senyora, per molt enfadada que estigui.
Vindrà la porta. Esteu anastasiant a la gent.
Ja veuràs com ara dirà lo de l'opi del poble.
És que el futbol
Bueno, sí, encantado bingo.
A ti te gusta mucho el fútbol, ¿no?
Sí.
A ti te gusta mucho. Pues
a
la próxima
sí.
Vagada que os dejen tirar a la estación, ¿vale? O que no podáis ir al médico y os estéis muriendo,
sí.
Que os pongan partidos del Barça en la estación y a disfrutar.
Ah, mira, avui a partir de 12:00, més temes pendents.
Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
Bon dia. Sí, com a mi també us ha enganxat aquest encostipat terrible i aquesta mena de mucositat permanent. He vingut a portar-vos un llibre perquè els explicava a la vostra canalla com és això de tenir mocs. Es diu La vida secreta dels mocs, és de la Mariona Tolosa i és una meravella de llibre infantil per a partir de 4 o 5 anys. Però fins ben bé els 8 o 9... on els expliquem què és això de tenir mocs, què són els mocs, com funcionen i per què és necessari que en tinguem, encara que siguin pesadíssims. Això, que us els mireu i que us moqueu tranquil·lament.
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui, que sembla que ens ha vingut el monsó i passem de pluja en pluja, és un bon dia per enviar una abraçada sideral, telepàtica, a aquella persona que s'arrecera en un portal per aixugar-se les ulleres amb el jersei. La diferència més gran entre infància i edat adulta és la manera de viure al portar ulleres. Un nen és feliç amb un llapet d'un pam de gruix de ronya a cada vidre. Per un adult, en canvi, una gota de pluja és motiu suficient per caure a terra de genolls i cridar «Per què a mi, senyor? Per què?»
It's